I avui hem convidat una persona que coneixeu molt dels últims anys aquí a Ràdio Illa, que participa un poc en tot en aquesta nova edició del Formentera Zen. Participa, d'una banda, en la Fira Ecosaludable i també com a ponent d'una de les xerradetes que es faran en aquest Formentera Zen. Ella és na Marina Ribas, de Més que Lletuga, i avui tenim la sort de comptar amb ella aquí a l'estudi. Hola, Marina, benvinguda.
Bon dia, com va?
Molt contents de comptar també amb tu en aquesta edició del Formentera Zen. A veure, pel que fa a la conferència, té un títol molt ambiciós, que és Comer Sano, no?
Sí, serà una mica complicat. En 25 minuts que tenim per poder explicar què és això de menjar saludable, però bé, intentarem almenys donar algunes claus, perquè sí que és cert que estem una mica confosos amb això de què significa menjar saludable.
I no és difícil estar confós, ho dic perquè a vegades vas al súper i bio, no sé quantos, tal, hi ha tot, i que si això porta no sé quines estataquites o l'altre no sé quantos, doncs clar, a vegades dona malentesos, no? Explica'm-ho, per tu què és menjar sa?
Doncs per mi menjar sa és una cosa que és molt més simple de tot el que estan fent, perquè al final no deixa de ser un negoci, és alimentació, i des que la indústria ha ficat mà, és quan ha de venir una associació a dir-nos com hem de menjar. És a dir, som l'únic animal que habita la terra en el que li han d'explicar què és el que ha de menjar, perquè estan tan desconnectats de la nostra essència com a animals que ja no sabem el que és bo ni el que no és bo. I per altra banda, també passa una cosa, i és que els mitjans de comunicació moltes voltes els agrada molt publicar segons quins titulars, no? que donen moltes visites. I llavors el que s'agafa molt són resums d'estudis o conclusions d'estudis que se publiquen a internet, que són molt accessibles, i qualsevol pot llegir aquest resum i llançar un titular alarmista.
Menjar naps amb vinagre provoca càncer, o bé de saber què.
Exacte. No? Aquests són els típics titulars que a la premsa li agrada treure. Sí. Fa uns anys recordes de menjar carn vermella provoca o augmenta el risc de tenir càncer. No? I ha que posar totes aquestes coses entre cometes, perquè llegir un estudi no és tan fàcil, no és anar a les conclusions en el resum i dir, ah, vaig a treure d'aquí un titular. I això fa que sa gent de carrer acabi creguent-se aquests titulars i no anant en els fons de la qüestió, que va una miqueta més enllà sempre d'aquests temes, no?
A veure, per exemple, uns criteris molt bàsics, sense fer d'espoiler de la teva xerrada, però uns criteris molt bàsics, que a més hem anat xerrant a l'espai Més que Lletuga d'aquí de la ràdio, per menjar sa, quins podrien ser? Per començar a comprar sa, no?
Exacte, mira, jo m'agrada molt una frase que fa servir el periodista nord-americà Michael Pollan, que està especialitzat en temes d'alimentació, i ell diu que menjar és qualsevol cosa que neda, corre, vola o creix a la terra. I a mi m'apareix un principi molt interessant per anar al supermercat i comprar, perquè jo a la gent que ve als meus tallers li pregunto sempre, tu has vist mai un donut créixer a un arbre? No, llavors això no és menjar. Has vist mai una rodanxa de pa Bimbo créixer d'un arbre? No. Llavors, clar, podem aplicar aquests principis. No és tan senzill, no? Perquè en el supermercat trobem molts de productes amb llargues llistes d'ingredients. I una altra clau que donaria per anar a comprar algú que siga menjar de veritat, seria agafar el producte, si ingredients, s'aliment com a tal. És a dir, no mirar l'etiqueta i veure que té 25 ingredients, sirops, dextroses i altres substàncies, sinó que l'ingredient en si no necessita cap llista d'ingredients perquè és l'ingredient en si. Llavors, aquesta també seria una altra clau. Menjar és molt més fàcil, però de lo que ens imaginem, però el problema és que tenim molt poc temps, i una altra de les claus per menjar saludable és tornar a cuinar a casa. Les nostres abueles sabien perfectament el que era menjar sa i ningú els havia explicat mai ni havien vist mai a les notícies cap titular que els digués com havien de menjar, i sabien perfectament com alimentar-se. No?
És més car menjar sa?
Jo crec que amb una bona organització i una bona planificació no és més car. De fet, molta gent també té aquesta falsa creença de que per menjar sa s'ha de menjar tot ecològic, tot bio. De vegades no fa falta filar tan prim. Jo me centraria més en triar producte de temporada i local, que així estan matant dos pardals d'un tir, no? Que és fomentar l'economia local, i a més, menjar un producte que saben que està de temporada i, per tant, també és més barat. Sempre que triem coses que han estat cultivades a prop de casa nostra, evidentment, les despeses de desplaçament i tot això ens surt molt més barat, a part que és el que deia, que estem ajudant en els pagès que tenim de vora de casa.
Per cert, tu que estàs molt en contacte amb la gent jove, perquè ja sabeu que Anna Marina també és entrenadora de futbol al Sant Josep, no és?
Sí, enguany m'he retirat ja, que tinc molta feina, però sí, durant uns anys he estat allí.
Te trobaran a faltar. Com veus els jovens que pugen ara mateix pel que fa a l'alimentació? Amb tanta informació, estem més conscienciats a nivell dels atlots, i dels guerrits i això, o no tant?
No gaire, perquè... Bé, nosaltres ens guiem en el nostre país per la piràmide de l'alimentació, diríem, que està creada per una societat de la nutrició, i a dalt de tot tenim aquests aliments que se consideren de consum ocasional, no? A més ho posa, consum ocasional. Llavors, jo sempre faig aquesta pregunta a les famílies: què significa per tu ocasional? Perquè, clar, jo veig els infants, no?, que surten de l'entrenament i cada dia tenen o una bossata de patates o una llepolia d'aquestes allargades carregades de sucres, no sé com es diuen... O...
Uns snacks,
uns,
no?
Uns snacks poc saludables.
Xocolata i...
Xocolates, les barretes aquestes de xocolata, sí, típiques, sí. I ben Kinder Buenos i coses d'aquestes, no? Llavors, jo veig que el que hauria de ser ocasional és una norma. No som conscients de que ocasional hauria de ser un consum, potser, què us diria, cada... 3 setmanes, un cop al mes. Clar, quan li dic a la gent això, em diu que radical, Marina. Clar, no sé radical, vull dir, els problemes que tenim, tots aquests productes tan a l'abast i a tan bon preu, i qualsevol nen pot anar a la botiga i comprar-los, que realment no són conscients del que és una alimentació saludable. Què passa? Que després els infants, quan es fan grossos, molts de pares venen i me diuen: és que no hi ha manera de fer-li menjar X cosa. Clar, però perquè no hi ha estat acostumat mai. Si des de petits no els acostumam, després la feina es complica una mica més.
Bé, doncs, aquestes són algunes de les claus que repassaran a Marina Ribas a la conferència de demà divendres a les 8 del vespre, oi?
Exacte.
Això serà al cine, a la Sala de Cultura?
Sí, al cine a les 8, i bé, compartiré espai i xerrada també amb altres professionals de l'alimentació saludable, un lot que ens parlarà de paleodieta i, si no m'equivoc, també, que és un tema molt interessant, i després també vindrà Naelka Mocker, que és molt coneguda pels seus llibres, coneguda més com a Lala Kitchen, en el món online, i segur que també us explicarà coses molt interessants des de la seva perspectiva d'alimentació, perquè us han juntat tres persones que tenim opinions diferents, però crec que el polit de la xerrada serà veure com trobar punts en comú que al final mos uneixen i deim: no, és que la clau de menjar saludable és aquesta, i amb això sí que estem segurament d'acord.
I a més també tindrem oportunitat de veure Anna Marina en la fira ecosaludable que es muntarà al Jardí de les Eres a Sant Francesc. Divendres, dissabte i diumenge, a partir de demà, de 10:30 a 3 de la tarda. Què és el que oferiràs allà, Marina?
Doncs bé, jo com sempre m'he decantat pel producte local i oferiré alguns plats elaborats amb garrova.
Amb garrova?
Sí, és un ingredient una mica curiós. Hi ha gent que rufa una mica el nas quan pal de la garrova.
Això per les ovelles, no?
Sí, això és el que me diria la meva abuela. Però és un aliment que té propietats nutricionals molt interessants. A més, el tenim aquí i potenciem una indústria que fins ara estava molt destinada només a alimentació d'animals, i la veritat és que la garrova és un aliment molt interessant, i amb el que es poden preparar pues, coses tan delicioses com, per exemple, unes boletes crudiveganes, sí, que prepararem amb garrova, perquè té un sabor que s'apareix molt en el cacau, tant de color com de sabor, es pareix molt en el cacau, i es pot enganyar molt fàcilment a la gent.
Perdona, podem menjar un producte que s'assembla molt al cacau sense tenir remordiments de consciència,
Home, és un producte totalment natural. Després, clar, tot dependrà de què l'acompanyis,
no?
No? Però la veritat és que, en comptes d'esmorzar pel matí, el cacau té una... és boníssim i també té moltes propietats, però és excitant, i algunes persones, és veritat que, per exemple, abans d'anar a dormir no es poden prendre la seva pastilleta de xocolata perquè els posa una mica nerviosos. En canvi, la garrova això no ho té, i és un aliment molt interessant pels boixos. Per exemple, fer un cacau de garrova pels matins en llet, en comptes de la cuera de el típic cacau que tots coneixem.
Sí, perquè a més el típic cacau que tots coneixem, al final si mires un poc i busques un poc per la xarxa, té més sucre que altra cosa.
Té més sucre que... Sí. El cacau és un petit percentatge de lo que realment té. Per això jo optaria per Segarroba com a aliment pur per fer, per exemple, aquest batut per esmorzar pels infants.
Com treballem la garroba? Clar, jo la veig allà penjada de l'arbre, allò és més dur que... Com ho fem, això?
Se tritura i després passa per un procés, com si fos una farina, se'n fa una farina, que es pot fer servir tant com a cacau com a, com a farina, no? Jo, per exemple, aquest cacau de garroba, que li dic jo, el faré servir per preparar aquestes boletes, però després, per altra banda, la farina es pot fer servir per preparar unes creps, per exemple. És a dir, té 1.000 usos a la cuina superinteressants.
O sigui, comptes de fer una crepa amb bou i farina normal, utilitzem aquesta farina.
Exacte, sí. Caram. Està molt bé, té un índex glicèmic més baix que altres endolcidors. Existeix també xarrup de garroba, que també és com un endolcidor natural i també és molt interessant per elaborar algunes postres amb un aire una mica illenc.
Molt bé. I una cosa, com tritures la garroba? Supos que amb algun tipus de maquinària especialitzada?
Sí, això se ven ja directament, les farines i el xarrup ja venen comercialitzats i es poden trobar ja la majoria de botigues naturals, eh? Gent que es fan de la garroba des de l'època dels hippies, que el públic general no coneixia tant, però ara sí que és un aliment que podem trobar fàcilment i amb els que es poden preparar coses molt interessants.
De totes formes, això que parlaves de la garroba, ara estava pensant que parlàvem amb gent major d'aquí de Formentera, m'explicaven que allà de la postguerra, sobretot, com a substitutiu de la xocolata utilitzaven la garroba.
Sí, això, i després has conegut pa negre que és tan mal vist, no?
Sí.
Que jo recordo, no? Quan li dic a la meva abuela que estic preparant receptes en garroba, em mira amb una cara com dient, però què fas? Clar, perquè per ells va ser un aliment... està com a... Són mals records per ells, en certa manera, no? A època de fam i de menjar el poc que hi havia. Clar, ara la perspectiva és molt diferent i podem aprofitar aquest aliment per donar-li una volta i preparar coses molt, molt interessants.
Escolta, Marina, tu com vas entrar en tot aquest món de l'alimentació saludable?
Doncs va ser una mica per casualitat, perquè jo vaig començar a llegir per la meva compte, a investigar per la meva compte, arrel de molts de problemes digestius que jo vaig començar a tenir. I clar, la medicina convencional, per així dir-ho, no donava resposta a totes aquestes coses que jo m'estaven passant. Llavors vaig començar a llegir llibres, m'ha agradat sempre molt llegir llibres, sobretot de metges d'Estats Units, que sempre han estat com una miqueta més avançats en algunes coses, no? Aquí mos arriba la informació sempre, ara ja no passa tant, no? Però abans mos arribava sempre una mica després. I vaig començar a entendre que moltes de les coses que me passaven estaven relacionades amb el consum de certs aliments, però també amb altres aspectes relacionats amb l'estil de vida, com pot ser l'estrès i també alguns hàbits tòxics, com el sedentarisme, per exemple, podríem considerar-lo un hàbit tòxic, i el consum de determinats productes que no són saludables de cap manera.
Ara que parlaves d'això, la farina de blat, la farina blanca de blat, s'està últimament com demonitzant un poc, amb raó,
sí.
Sense...
Mira, just aquest és un altre dels temes que tocaré a la xerrada, perquè ara que comentes això, un dels altres titulars que també surt molt en premsa és el gluten, la paraula gluten i la paraula blat. Sí que es va que el blat ha sofert una transformació brutal en els últims anys, sobretot amb els processos d'industrialització de l'agricultura que ens han arribat dels Estats Units i sobretot surts de determinats agrotòxics com el glifosat, que tothom coneix Monsanto i les seues pràctiques, no? Llavors, què ha passat? Es va passar de petits cultius, de pagesos, a crear grans monocultius, tant de blat com de soja, sobretot per alimentar els animals. I què ha passat? Que la llavor original, diríem, del blat s'ha anat perdent i s'ha anat transformant en una espècie híbrida d'estranya llavor, que el nostre cos sí que és veritat que pot tenir dificultats per reconèixer i processar. A part, aquesta fracció proteica del blat, que és el gluten, pot ocasionar molts de problemes a persones, sobretot amb trastorns digestius i també amb malalties autoimmunitàries. A part, la forma que tenim de consumir gluten no precisament és en pa de massa mare, llarga fermentació, cereal integral, ecològic, no? Sinó que és a base de productes ultraprocessats. Llavors, partint d'aquí, això ja mos fa mal. I si tenim una patologia de base, més encara. Ara, si fem un consum moderat, triem altres varietats de cereals, perquè aquí, per exemple, tenim la xeixa, no?, que és un blat de tipus ancestral, que no ha patit les mateixes modificacions que es blata, que t'hibridat, que està multiplicat i a tot el món. És una cosa bastant diferent. I després tenim altres varietats, com el sègol, la civada, que són més interessants a nivell nutricional i no solen donar tants de problemes com es blat.
La xeixa donarà que parlar aquí a Formentera, perquè hi ha algun restaurant, com per exemple el Sapanxa, ho diem constantment aquí a la ràdio, que està apostant per fer productes amb blat xeixa. Sabem que és de més fàcil digestió, que és més lleuger, si menges una pizza, per exemple, feta amb xeixa, i després també que els de la cooperativa del camp estan apostant molt fort per fer producció amb blat xeixa per revaloritzar, com deies tu, aquest blat ancestral. No?
Exacte, i unes esperadetes que tindrem a la fira ecosaludable són Raïces d'Eivissa, que són una parella que fan alimentació vegana, i ells van començar a venir aquí a Formentera a recollir blat xeixa ja fa uns anys.
Caram.
I vendran els seus pans i els seus productes elaborats en xeixa d'aquí de Formentera. O sigui que us recomano molt que visiteu la seva parada perquè us agradarà molt el que tenen.
Ja ho veieu, el Formentera Zen, que arrenca demà i durarà fins diumenge, amb conferències, amb tallers, amb sessions de pilates, de ioga, d'antigimnàsia, de paleotraining, de tot un poc, i a més aquesta fira ecosaludable d'aliments ecològics i raw food, de 10:30 a 3 de la tarda, divendres, dissabte i diumenge. Allà trobareu, entre molts altres, Anna Marina Ribas. Gràcies.
A vosaltres.